भाषा और संस्कृति,
विका और कल्चर,
हाला ए लेंगुआ,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुआ कल्चर,
लोगा थकाफा,
भाषा तेवर्सा.
L'Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Quan ens van proposar aquesta activitat des de l'Oficina de Fets Religiosos, Espai Avinyó, vam considerar que era molt oportuna, doncs en aquell moment estàvem fent tot el replantejament institucional del museu. El Museu d'Història de Catalunya és un museu que es va crear l'any 1996. També hem començat a replantejar doncs, que és un museu que calia reformar-lo institucionalment per fer un museu social, un museu de societat, un museu on intervinguessin totes les perspectives, totes les visions de la societat actual, perquè en aquest moment no hi era. Bueno, tot això s'ha començat a fer molts projectes. Un dels més importants és la reforma de la permanent, en què ja s'ha començat reformant el segle XVIII i el segle XIX, i on es veu ja aquesta visió més inclusiva, en aquest cas més inclusiva de grups no representats, d'una visió no lineal, d'una visió més enfocada en la vida quotidiana, la història de la vida quotidiana, més que no els fets polítics, amb presència de la dona, amb la presència de nens, amb la presència de la societat. I bé, benvingut sigui per fer aquesta, ajudar-nos a fer aquesta visió. El nostre propòsit és que de tot això en puguem treure unes bones lliçons per poder reconstruir aquesta història, aquests nous relats, aquests relats inclusius, on hi tinguin veu totes, on puguem tenir totes les perspectives possibles. Gràcies per venir al Mosè Xaimí i al David i a la Jusra. Doncs us passo la paraula.
Bon dia i benvingudes a totes. A l'activitat d'avui, sota el nom de les narratives històriques del relat museogràfic. Simplement oferim una mica de marc. No? Aquesta activitat s'organitza en el marc de les línies d'activitats Barxiluna, desmemòria del passat i present islàmic, i coorganitzades entre l'Oficina de Fets Religiosos i l'Espai Avinyó de l'Ajuntament de Barcelona. Barxiluna ha nascut amb l'activitat de la taula rodona Història i Patrimoni el passat 13 d'octubre i una mica la finalitat, els objectius en el seu conjunt eren reflexionar sobre la importància d'aquesta vinculació amb la història i present de la ciutat de Barcelona amb l'islam, no? Una mica. És ben sabut que Barcelona va formar part de l'Àndalus gairebé durant un segle i, per tant, és innegable una influència degut tot aquell temps, no? En la Barcelona d'avui i també en el nostre patrimoni. Llavors, per aquesta raó cal reflexionar sobre l'atenció rebuda a la memòria de tot el que és islàmic i, en definitiva, donar valor al llegat islàmic de Barcelona. Per recuperar, en la darrera taula es va recuperar els vestigis arqueològics, d'acord? Enterraments que ens han donat dades arran d'estudis de que van haver, no? Hi han hagut enterraments de persones musulmanes, restes de persones musulmanes, i en l'activitat d'avui una mica és revisar o reflexionar sobre el relat que hi ha en el món, no? Museogràfic, i que ens ajudaran a fer-ho el Mustafa Xaimi i el Mohamed Bitari. Els presento una mica. El Mustafa Xaimi és professor associat del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona. Està preparant una tesi doctoral sobre racismes i diversitat religiosa i és especialista en dinamització comunitària, també coordina el màster en diversitat religiosa, pensament, realitat i gestió, entre moltes altres coses, Mustafa? Després tenim en Mohamed Bit, poeta, traductor, escriptor i periodista palestí-sirià. Va començar a escriure i publicar des dels 16 anys i inclòs a la poesia a la revista El Hadaf. També va estudiar al Departament de Filologia Hispànica i Dramatúrgia a la Facultat de Lletres i Humanitats, això a la Universitat de Damasc. I durant els darrers 8 anys ha escrit a molts diaris, moltes revistes i llocs web àrabs, entre elles l'Àrabi, el Jadid, Ultrasound, Bidayat i Àrab 48. i també ha treballat com a corresponsal a Espanya del suplement de comunitats àrabs i fundat pel diari l'Àrab i el Jadid. I bueno, entre també altres coses. Dono pas al meu company, que us explicarà una mica l'ordre del dia d'avui, no? I com s'organitzarà l'activitat d'avui, el taller.
Gràcies, Lluís. Només jo sóc el David de l'Espai Avinyó, programa des d'ahir, i la idea és de Museus Impossibles, els que no ens coneixeu, és una proposta que tenim des del 2021 en relació a visitar els museus de la ciutat des d'un altre lloc, no? Precisament preguntant-nos en quina mesura aquest museu o els museus de la ciutat possibiliten un relat alternatiu sobre allò que anomenem l'altre, no? O sigui, en quina mesura podem trencar l'imaginari occidental sobre l'altre, no? I en aquesta ocasió el que us proposem és visitar el Museu d'Història de Catalunya en el marc d'aquesta línia Barcelona i veure, bueno, amb l'ajuda del Mustafà i de Mohamed, no? Què ens provoca aquest museu? Jo crec que aquesta seria la principal pregunta, no? Què ens provoca el relat d'aquest museu i en aquest cas sobre aquesta temàtica? La idea seria una xerrada inicial, una petita xerrada inicial de que ens doni una mica de preguntes o qüestions en relació a com podem visitar aquest museu. Després farem una visita més o menys d'una hora a la sala on a la segona planta, no? Sí? La segona i la tercera, i després tornarem aquí i compartirem impressions sobre que això, no? Què ens ha provocat, no? Sobre tota l'activitat, no? Així que deixo Mustafa.
Perfecte. Bon dia. Deixeu-me primer agrair a l'Espai Avinyó i especialment a David convidar-me en aquesta sessió de treball. Així està titulada i m'agradaria que sigui així. És el format aquest inicial de fer una intervenció primera és una mica per, si em permeteu, lubricar una mica la trobada, és a dir, posar sobre la taula alguns ingredients per després pensar entre totes i tots, perquè segurament teniu coses a dir, hi ha gent que, no, que ja heu remenat alguns temes vinculats a el que estem tractant avui, per tant, no, una mica fer-ho entre totes, perquè això és un procés, no és una fórmula, no, d'impacte immediat, sinó que això és un procés llarg, no, i que això. I per tant, m'agradaria que aquesta sigui la dinàmica. També agrair-vos a vosaltres ser aquí. Intueixo la voluntat, no, la intenció de fer justament aquesta revisió. Estem en un acte polític en majúscules. No és història per la història o revisió de la història, no és el revisionisme de la història, sinó que hi ha, no, intueixo que hi ha una pretensió d'entendre la nostra realitat actual, que per això dic polític, perquè els reptes de la nostra societat actual són reptes majúsculs i per tant ens hem de remengar entre totes i tots per restar-li potència a formes, llenguatges de racisme que tenen aquesta acumulació històrica darrere, aquesta llosa pesant, no? I que determina, que orienta, que pauta tot el que és el comportament de les formes i llenguatges de racisme que es donen avui a Catalunya, no? I per tant, això, és aquesta, també aquesta mirada, no? Més des de l'actualitat, mirant de reül la història, perquè, no? Condiciona i la tenim aquí a sobre, no? I també deixeu-me agrair al museu, les persones responsables del museu, no el museu com a institució, ja ho sabeu, la institució del museu, ja ho sabeu que és una institució que legitima una història de poder, no? No cal dir-vos, hi ha coses molt evidents, no? Etcètera, és un camp de batalla, és on els discursos transiten a través dels museus, etcètera, etcètera, però aquest acte demostra una certa permeabilitat, és a dir, no? Almenys la voluntat és aquesta, i per tant agrair que hi hagi una sessió, una activitat d'aquest tipus, en el sentit, també torno a dir, el tema del procés. Els museus necessiten un replantejament de fons, no, diguéssim, i per tant això és una iniciativa que considero que mostra aquesta voluntat. Una altra cosa és que els museus, ja ho sabeu, són l'expressió en majúscula de lo que és les nacionalitats, de la política. Per exemple, aquest museu està bé fer una genealogia sobre el Museu de Història de Catalunya, en el sentit de com va néixer, amb quines dialèctiques va néixer, a relació a què, en confrontació a què. Tot país que vol ser necessita un museu d'història. Per tant, Catalunya en un moment determinat necessitava un museu d'història de Catalunya. En quina dialèctica es va muntar, etc, etc. Jo crec que això diguéssim, ens dirà moltes coses sobre el contingut que tenim aquí, no? I per tant, tot és, té un context, unes dinàmiques polítiques, i per tant això, ho dic perquè ens hem d'aproximar a la institució des d'aquesta perspectiva. L'objectivitat històrica no hi és, ni tot això, jo crec que estem en un context en què això jo crec que és superat. Bé, dit això, jo no sóc historiador, per tant mala peça al taler, no? Això no és una anomalia, si em permeteu. Jo vinc d'una formació de filosofia i per tant l'aproximació és una aproximació, diguéssim, que feu una interpretació voluntariosa, sisplau, en el sentit històricament parlant, és a dir, no és el meu terreny, malgrat que el meu interès, diguéssim, és aquesta perspectiva genealògica, és aquesta arbitrarietat, perquè tota història és arbitrària i aquí el que tenim aquí en aquest edifici també és arbitrari, ja ho sabeu, no? I per tant, acceptar l'arbitrarietat i aquesta selecció de la història en termes de genealogia, és a dir, identificar continuïtats, discontinuïtats, gènesis, etcètera, etcètera, tot això, des de la meva disciplina doncs, he fet alguna coseta en relació a genealogies de racisme, discursos, etcètera, etcètera, i per tant, faig una aportació molt honesta que segurament alguns de vosaltres segurament en sabeu molt, i per tant això és posar l'element sobre la taula i a partir d'aquí discutim, parlem, debatem, etc. Sí? Per tant, això, interpretació voluntariosa. A veure, el títol de la sessió d'avui indica dos aspectes. Una cosa és la narrativa històrica, per una banda, i l'altra és el relat museogràfic. De fet, aquest, el relat museogràfic, no deixa de ser una expressió de la narrativa històrica. Més o menys. Però sense narrativa històrica no hi ha possibilitat d'una museografia. Per tant, hi ha dos aspectes aquí. Però deixeu-me posar una mena de subtítol a aquest títol. Val? Potser en David ara dirà, això no m'ho has dit. Bàsicament per marcar el terreny de la meva intervenció. Val? És una mica un subtítol per indicar temàticament la direcció de la meva intervenció, perquè l'àmbit és molt, molt ampli i per tant intentaré acotar. Val? El subtítol que us proposo és com la pàtria, la nació, l'estat, no? Això depèn de l'època, depèn d'això, instrumentalitza les religions o la religió, la raça, i aquesta instrumentalització, històricament parlant, aquesta instrumentalització és la que genera el que podem anomenar l'alteritat inferioritzada. I dic inferioritzada perquè no tota alteritat és inferioritzada, per tant, referim a una alteritat més concreta, alteritat inferioritzada amb el motor del racisme com a motor principal. Perquè sabeu que hi ha altres alteritats inferioritzades, però el motor no és el racisme, sinó altres aspectes. No? I per tant, això, una mica aquest subtítol que vull plantejar, i tenir com a horitzó, no?, aquest acte polític que us deia abans, és repensar repensar, i això sí que és, ho hem après de les dones, diguéssim, aquest coneixement situat, és a dir, tot ho fem per un objectiu concret que tenim, perquè l'epistemologia masculina té la pretensió molt, molt prepotent de voler donar-li explicació a àmbits com molt generals, en aquest cas el context català, per tant, repensar d'alguna manera això de la, no?, de la catalanitat o del catalanisme. Aquesta és la idea, és a dir, perquè tronca directament. És a dir, repensar tot això, el que estic dient, l'alteritat, aquesta alteritat inferioritzada en termes de racisme, vol dir desplaçar del centre aquesta visió mítica, imaginada, de ser català. I, per tant, una mica també venint, arrencant de la història i venint a l'actualitat, per dir-ho manera. Sí? Sona bé? Sembla bé? Perfecte. Doncs som-hi. Com sabeu, diré coses molt evidents, però bueno, és per començar. Hi ha una dinàmica que s'ha donat entre el judaïsme i cristianisme, com a dues religions, no? Una dinàmica de confrontació. Sabeu que durant gairebé un segle va ser la mateixa religió, és a dir, el judaïsme i el cristianisme van ser la mateixa religió, no? Després va haver la separació, i aquesta separació és fruit d'un conflicte que ha sigut un conflicte permanent i ha pautat, diguéssim, la relació entre les dues religions. Aquesta dinàmica també ha tenit la incorporació de la mateixa dinàmica de confrontació, la incorporació d'una tercera religió, que és l'islam. És a dir, l'islam, que és una, sabeu que és una religió posterior, neix i s'incorpora en aquesta dinàmica de confrontació entre dues religions. Això podia ser d'una altra cosa, d'una altra manera, però no ha sigut així. Per tant, aquesta incorporació ha sigut conflictiva, constantment. Els que heu fet història ho sabeu, hi ha moments d'accentuació, hi ha menys o menys, hi ha moments de certa tolerància, més o menys, però la dinàmica global és una situació... per què? Perquè les tres religions competeixen, estic parlant en termes generals, sempre hi ha alguna excepció en un moment determinat, en un corrent determinat, des de cada religió, etc. Però estic fent una brotxa grossa, per això la interpretació voluntariosa que us deia abans, perquè no hi ha temps. De fet, estaré fent focs artificials sobre temes, res més. Per tant, no hi ha possibilitat d'aprofundir. Però, en tot cas, aquesta dinàmica té un motor, d'alguna manera, un dels motors és considerar-se una religió verdadera. I, per tant, l'altre està resant, d'alguna manera, el Déu equivocat. No? Aquesta competència per la veritat, en termes teològics, en termes de creença, és un dels motors que ha creat. I aquí les religions, històricament parlant, han dedicat pocs esforços a el que podem ara anomenar el diàleg interreligiós o la convivència religiosa, etc. Això és fruit de posterior, no és en el moment de... Per tant, això, si ho traslladem a Europa i al context, al nostre context, té una situació molt, molt clara, accentuada d'una manera nítida, que és l'expulsió dels jueus i dels musulmans de la península Ibèrica. Això ja ho sabeu, el context, que això li podem anomenar racisme religiós. Li podem posar aquesta etiqueta, que és discutible. No nego, és discutible. El que passa que a vegades, quan fas una definició d'aquest tipus, no per determinar una realitat, sinó una mena de crossa, una mena d'aproximació a una realitat perquè t'ajudi a entendre un fenomen, bàsicament. Per què? Perquè el motor... Sabeu que els conflictes poden tenir un motor nítidament simbòlic, per tant, en aquest cas seria religiós, però també podria ser material. Les condicions materials també influeixen en els conflictes. I a vegades, a nivell d'anàlisi, ens costa molt discernir quina és la coordenada explicativa del motor del conflicte. A vegades està més en la part més simbòlica, per tant, religió, etc. Per dir-ho d'una manera, el debat sobre el vel de les dones de tradició pràctica musulmana és un debat en termes simbòlics. Està claríssim. Però hi ha altres debats que tenen a veure amb el racisme, que tenen una component més material, condicions materials, jurídiques, etc, etc. Estan connectades les dues dimensions, la simbòlica i la material, però ens interessa en termes de gestió del conflicte, si em permeteu, entendre què és la clau explicativa del conflicte. Tanco parèntesis, si tornem a l'època segle XV, aquest conflicte, diguéssim, té unes certes evidències de que està en clau simbòlica, perquè la confrontació, el racisme que opera en aquell moment és en termes més religiosos, i per això parlem de racisme religiós. Si algú li grinyola la paraula racisme, perquè hi ha un debat semàntic sobre el racisme. Hi ha gent que col·loca el racisme al segle XVIII. Per tant, tot el que passa després ha d'espavilar-se, ens ha de dir com s'anomena aquestes formes, diguem-ne, de discriminació, vulneració de drets, el que sigui. No, avui no és el tema, no? Perquè això requereix una genealogia de racisme per entendre què hem de dir, però en aquest cas... Doncs bé, aquesta expulsió és... ja ho sabeu, que s'expulsen persones no perquè eren forànies, no? S'expulsen persones, per dir-ho manera, pròpies de la pròpia península ibèrica. És a dir, no hi ha una alteritat, diguéssim, no estem parlant del moro de Torno, per dir-ho manera, dic el moro de Torno perquè és el llenguatge de carrer, utilitzo el llenguatge de carrer perquè és el que és. Després, quan ens trobem en espais com aquests, parlem d'uns llenguatges que estan desconnectats de la realitat. Aquest moro o aquest jueu, fent servir l'etiqueta religiosa, s'expulsa la terra d'origen. No és que algú que ha arribat i el portem al sí i el tornem al seu país d'origen. En aquest cas no havia una terra d'origen. És la terra pròpia. Per això la qüestió aquesta, quan parlem de racisme religiós, és que el motor és perquè aquestes persones no resen el Déu verdader. No? Per tant, hi ha aquesta qüestió. Per tant, això, aquest element és un element estructural en la història, no només de l'Espanya, fent servir un anacronisme, perquè en aquella època no estem parlant de la península ibèrica, però de tota Europa. Això és un dels elements molt importants. No? Afegim, ja ho sabeu que l'expulsió dels jueus és la primera, el 1492, com a dates, la història quan l'expliquem en termes com dates concretes, però això també són processos, és a dir, neixen abans i acaben després, com tot a procés, no? I l'expulsió dels musulmans, o dels moriscos, el 1609, que també existia abans i existia després. Per tant, aquesta dinàmica d'expulsió, amb tot el que suposa, genera tota una visió sobre el món, per dir-ho manera, en termes d'alteritat, és a dir, no hi ha possibilitat de la convivència i tampoc de la coexistència. És a dir, l'expulsió és una prova de que no ni podem coexistir. Aquesta certa tolerància en termes més clàssics, la tolerància en termes, no l'ús que fem servir ara nosaltres, sinó en termes clàssics. Afegim aquesta situació al problema, passem del problema del jueu, per dir-ho manera, al problema del convers. I el problema del convers en les dues direccions, el convers, diguéssim, jueu i el convers musulmà. Ja ho sabeu, que hi ha hagut dos processos i dinàmiques diferents. Val? I això afegeix una altra capa. Per què? Perquè no només que no hi ha possibilitat de convivència ni coexistència, però tampoc no hi ha cap procés integrador. Fins i tot demostrar, d'alguna manera o una altra, perquè ja ho sabeu que el tema del convers, hi ha conversos reals, diguéssim, però hi ha conversos que era només una imatge a vegades pactada, a vegades coneguda, a vegades etcètera, etcètera, no entrarem, però en tot cas aquesta situació el que ha generat és la impossibilitat de qualsevol integració. Integració en el sentit de que una persona faci mèrits, és a dir, faci passos per ser acceptada. Són dinàmiques diferents. Doncs amb això com a peça fonamental, les dues, i la sospita permanent, aquí hi ha un element del boc expiatori constant, el boc expiatori en el sentit de, no, de la quinta columna. No oblidem que en el moment teníem a l'altra banda de la Mediterrània Turquia, no? I per tant l'imperi otomà, per tant, no, és la imatge típica i tòpica que a la nit algunes persones despertaran i aniran a obrir les portes de la ciutat i entraran els pirates o els turcs a invadir-nos. I per tant tenim l'enemic a dins. La dinàmica del boc expiatori té molts elements, motors, però aquesta, no? Sempre hi ha alguna més clara, que és aquesta de l'anomenada quinta columna, en el sentit de l'enemic que està aquí però no és de nosaltres. No? I això el que va generar és tota una producció epistemològica de concepció de l'altre, i es va generar aquesta alteritat inferioritzada que us deia abans, que tenia nom de jueu i de moro, àrab, perquè aquí l'amalgama, és a dir, aquí el rigor científic no existia, és a dir, ser moro, ser amazig, no, això són distincions que no calia, no calia en el sentit, quasi una mena de mandra epistemològica de no... Això que diem ara, tots són iguals, diguéssim, aquesta mandra que tenim, doncs s'aplicava en el moment. I això ha constituït tota una epistemologia en diferents nivells. En diferents nivells. La producció intel·lectual, i la història no s'escapa, la historiografia no s'escapa, és la normalitat de la producció. Tant, que això ho podem mirar en tots els nivells. És a dir, si agafem el senyor Kant, el racional Kant, veurem la classificació en termes de raça, etcètera, etcètera. És a dir, aquesta alteritat, no, el que ha generat és una cosmovisió. I això no és una teoria conspiratòria, això és, si ara agafem textos filosòfics sobre el racisme, no s'escapa ni un. No s'escapa ni un. Rara excepció en algun aspecte. Val? En el context de la península ibèrica, això s'ha vist en la producció històrica. No és el moment de citar textos concrets de historiadors, etc. Però quatre idees amb què es basa aquesta idea. Una és la idea de conquesta-reconquesta. Aquesta idea, que és una construcció, aquesta ha relat i és el paradigma d'interpretació. És un paradigma que té tres interpretacions ràpidament. Una és la invasió, vale? Per tant, és, no, fàcil, estàvem aquí, ens hem invadit i els hem fet fora. La invasió, aquesta és una. L'altra és que aquesta és alguns historiadors com més crítics, no? Perquè la historiografia també té part crítica, que indica que en un context de frontera, no, sempre hi ha conflictes de frontera, es diu. És a dir, per tant, tots pobles que estaven amb diferències en termes ètnics, entre cometes, sempre hi ha hagut confrontació i, per tant, la dinàmica que hi ha hagut és en aquest sentit. I després hi ha la negació. Hi ha historiografia que parla de la negació, és a dir, com una mena de, digueu-li, accident històric, digueu-li, no? És a dir, que això no ha tingut relat, ni ha tingut, no? S'ha relat ni res. No? Per tant, aquesta és la base de la historiografia de la península, i que en el cas català, el cas català no és cap excepció. La dinàmica de la història a la península ibèrica ha sigut aquesta, per tant, la construcció, deia, la conquesta i la reconquesta, però també de l'enemic, és a dir, una altra figura molt bàsica en la història és la figura de l'enemic, és a dir, l'àrab i el jueu és enemic. Si algú li grinyola del que estic dient, hi ha casos paradigmàtics. El cas paradigmàtic del jueu és un cas que ens explica d'una manera contínua com és tractat el jueu al llarg de la història, des de l'expulsió del 1492 fins a l'expulsió del 1948. Aquesta és la història. És a dir, quan parlem de l'ocupació de Palestina, si em permeteu, quan falten 5 minuts o així m'avises? Sí, David? Gràcies. Doncs això, que aquesta expulsió del 1492 està connectadíssima d'una manera clara, amb continuïtat, discontinuïtat, amb llenguatges diferents, amb formes diferents, amb alts i baixos, etc., depèn de contextos, però és la que explica el xup-xup històric, és el que acaba amb l'expulsió dels jueus d'Europa. Perquè la creació de l'estat d'Israel a Palestina és una expulsió. La primera és una expulsió, diguéssim, de base religiosa, molt clara, molt primitiva, no? Sense cap alternativa, és a dir, files i la gent cap a fora, no? Per dir una manera, no? En canvi, la del 1948 és una diguéssim, expulsió complexa, perquè hi ha moviment sionista, etc, etc, però al final és que Europa no ha sigut capaç de viure amb la diferència, en aquest cas religiosa. No ha tingut capacitat. Tant que les persones jueves han hagut d'ocupar un altre país per sobreviure. Que això no és legítim, evidentment, però quan analitzes des d'una perspectiva analítica, marxar d'Europa és l'única solució. Ja ho sabeu, això és postnazisme, dinàmiques. Una cosa que no he dit en relació a l'expulsió dels jueus a la península ibèrica és una expulsió tardana. El que heu fet història ja ho sabeu. Hi ha hagut altres expulsions d'Àustria, d'Alemanya, d'Anglaterra, de França. De fet, és l'expulsió tardana ha fet el cas de la península ibèrica, el paradigma de l'expulsió. Però hi ha hagut altres expulsions al llarg des del 1200, el que tenim constància històrica. Val? Com us deia abans, aquesta dinàmica que parlem, no?, i que genera epistemologia, genera història, producció intel·lectual, en termes de filosofia, antropologia. Quan dic això, tot això està tenyit d'aquesta mirada, d'aquest altre enemic totalment diferent. No hi ha possibilitat de coexistència ni convivència, fins i tot de la possibilitat d'un projecte integrador comú, etc, etc. Tot això és el que ha tenyit la producció. I en el cas català passa el mateix. Passa el mateix. Si agafem, per exemple, un moment en què, ja ho sabeu, que la historiografia catalana, des d'Abat Oliva fins a el que s'anomena la Renaixença, més o menys aquesta història semblant a la... en relació a l'alteritat, semblant a la, diguéssim, a la espanyola, ja m'enteneu, però amb la Renaixença, no?, hi ha historiadors que han posat les bases d'una historiografia vinculada, però una mica diferent, col·locant la qüestió de la catalanitat al centre. I en aquest cas identifiquem una, en relació a aquesta qüestió de l'alteritat inferioritzada, identifiquem una continuïtat. No hi ha, per dir-ho d'una manera, alguna diferència en aquest sentit. No cal, vull dir que hi ha historiadors coneguts que han elaborat producció en aquest sentit, generant la mateixa dinàmica de reconquesta, conquesta, reconquesta, parlant de les persones musulmanes com a persones, enemigues. I d'alguna manera també la presència que deia la Yusra, aquesta presència a Catalunya de 4 segles, en el cas de Barcelona són 1 segle, però a Catalunya són 4 segles, no?, els que tenim constància històrica, d'alguna manera hi ha una mena defensar la tesi d'una continuïtat ètnica immaculada. És a dir, els catalans i catalanes, és a dir, hi ha una incorporació d'unes persones que viuen a Catalunya, després es fan fora, és a dir, la Reconquesta, i que el contínuum de la societat catalana ha estat intacte, és a dir, no hi ha tara. Això són termes biològics, això és un racisme pur i dur, en termes... I per tant, de fet, es parla de la raça catalana, en aquest cas es parla de la raça catalana com a raça específica, particular, etc, etc. No? Després això és superat amb el noucentisme i amb la república, està superat, però hi ha continuïtat, no en termes de raça, però en altres termes de desvinculació i de separació. Per tant, doncs això, que aquesta continuïtat hi ha una elaboració, i això és el pòsit de la historiografia catalana. I no només de la historiografia de Catalunya, sinó també de la política catalana. La política catalana està construïda, l'edifici català, diguéssim, en termes de pàtria, nació i possible estat, no? Està construït sobre aquesta dinàmica. No, ara, si voleu, us puc enviar textos i, no? De, no? Que exactament, i que això no ha sigut una excepcionalitat, una producció marginal, sinó central en el que és la producció de la creació d'aquesta idea de la catalanitat o catalanisme. I per tant, identifiquem aquesta continuïtat, no? En la construcció d'aquest, diríem, caràcter nacional. Quan diem caràcter nacional és aquesta cosa ambigua, que és una cosa molt elàstica, que cadascú la posa en un lloc o en un altre, no? Però hi és com a element d'idiosincràcia pròpia, històrica, etc, etc, i que està fent del xup-xup, és quan surten no? Diguéssim, líders polítics no fa gaire parlant des d'aquesta posició, d'aquesta catalanitat vinculada més a Europa que no pas a aquest bagatge històric de 4 segles, aquesta capacitat d'obertura, sinó desvincular-te fins i tot de tot el que és spa, tot el que és, perquè també hi ha certa superioritat en relació al... No? Aquesta, hi ha una relació com molt... no? Aquesta superioritat i inferioritat que es dona a l'estat espanyol, per dir-ho manera, i Catalunya, no? Hi ha una superioritat en termes d'allò que vols ser i la, no? Que perquè tu ets més europeu, no? Però a la vegada l'estat espanyol té més poder i t'inferioritza, aquesta dinàmica que es, pot, no? Que es dona a vegades en contextos més, no? Llarga en el temps. Bé, no m'allargaré gaire, però com us deia abans, el noucentisme, no? Això és el segle XX, i la república han superat aquesta posició com més nítida, explícita de racisme, però, com sabeu, el racisme té diferents llenguatges i té diferents formes. És a dir, quan parlava del racisme religiós, és perquè la cosmovisió del moment era religiosa. El terra era plana, no? Per tant, tot està en termes d'explicació religiosa. Per això parlem de racisme religiós. Quan hem desplaçat la religió del centre, és a dir, la terra ja no és plana, sinó és rodona, per tant, la ciència comença a agafar protagonisme i trencar amb el paradigma religiós, no l'anula, perquè això és acumulació, s'acumula, hi ha continuïtat, discontinuïtat. Quan hi ha la interpretació científica, apareix el racisme biològic, científic. I ens parla la biologia, l'antropologia, etc. En termes de pseudociència, sí, però opera. Perquè el que és pseudo, el que sigui, és performatiu, és a dir, actua com si. Per això hem tingut el que hem tingut. No? Avui, o en el temps que vivim, una part del segle XX i el que vivim del XXI, el racisme no empra la noció de raça. No? o no només, si voleu, perquè això és indiscutible. El terme raça és un terme, no?, que és utilitzat perquè l'ús, una cosa és el significat, ja ho sabeu, en termes de llenguatge, una cosa és el significat i l'altra és l'ús. I sempre hi ha una tensió, no?, que interna, això és típic del llenguatge, perquè a vegades la situació política, col·lectiva, genera també tensió i els llenguatges produïts, no?, se confronten, no? Però en aquest cas, la producció post, no?, la segona meitat del segle XX, etc., està més en aquesta, diria, superioritat cultural, diria ràpidament. Que s'expressa amb una cosa com molt nítida, amb la negació de l'altre. No hi ha aquesta cosa molt explícita de la superioritat de raça catalana o el que sigui, o la particularitat o especificitat de la raça catalana, sinó que hi ha una manera de fer que és millor que d'altres. Això, jo crec que això. I això s'expressa en la negació. I per què ho explico així? Perquè 4 segles d'història, amb evidències de producció intel·lectual, no només de presència, diríem, de paisatge, etc., no?, sinó en termes de producció intel·lectual, filosòfica, etc., etc., no està incorporada. No està incorporada. Ara pujarem, tot això, parlem. Ara pujarem per veure com és de... Si, dir-ho d'una manera més per la posició on estic ara, d'una manera més educada, diguéssim, la superficialitat del tracte és molt superficial i arriba un moment que és com més, diríem, còmic, fins i tot. Arriba a ser còmic en el sentit de com ens aproximem a la a una realitat ens delata. I refereixo a la negació en aquest sentit. La negació vol dir que aquelles formes de fer i de ser que han sigut part de la història, per tant, d'una Catalunya islàmica que hauria de ser incorporada, no perquè considerem que la religió, que la Catalunya ha de ser musulmana en aquesta retòrica, no, de fet, podríem fer-ho des d'una laïcitat immaculada, ser laic, perfectament, no ser religiós, de fet, el que us parla, no, sóc un ateu militant, fins i tot, però no reconeixement, perquè la paraula reconeixement és una paraula des d'una justícia històrica. Justícia històrica, és a dir les coses pel seu nom i acceptar aquesta negació, això té un component de que aquelles formes de fer i de ser no eren adequades. Si no, estarien incorporades. Perquè en la història de Catalunya hi ha elements molt, molt, molt superficials que han durat 10 anys en la història de Catalunya i estan accentuat i exaltat com a centralitat a Catalunya, en la història de Catalunya. És a dir, quan parlem de que la història és arbitrària, hi ha una intencionalitat a que els fets històrics, l'acumulació històrica, fas una selecció i tries allò que tu vols exaltar. Perquè hi ha una construcció d'una col·lectivitat, hi ha una intencionalitat. Això ho estic dient d'una manera abstracta, però si fem ara d'una manera, no, clara, veurem actes concrets molt marginals en la història, no han sigut 4 segles ni 100 segles, hi ha personatges que són imaginaris, que formen part de la història de Catalunya, són exaltats i representats. Fixeu-vos per la intencionalitat. I això és reproduït. Vale? Per tant, quan dic aquest racisme implícit i aquesta superioritat cultural és en aquest sentit, una negació. I també hi ha una negació històrica en termes de que hi ha hagut una cultura, si em permeteu, una cultura islàmica, catalana, que no està reflectida en cap lloc. L'islam forma part de la cultura catalana, si voleu. Dada empírica, objectiva. Una altra cosa és quin islam volem avui a Catalunya. Això és una altra cosa. Això és un altre debat. No? Però que això forma part de la història de Catalunya és evidentíssim, però hi ha una negació. I quan parlem de la negació no és una posició només. La negació impossibilita, per exemple, la investigació. Qui pot investigar sobre aquests elements i les dificultats d'investigació? No hi ha possibilitats. No hi ha possibilitats. És a dir, qui investiga sobre aquestes qüestions està remant contracorrent constantment, perquè res és visible, tot és invisibilitzat. Hi ha una dinàmica de, allò de posar coses sota l'alfombra, aquesta és la dinàmica. No? I per tant, refereixo també a aquest tipus de negació. Bé, dit això, només una qüestió més de l'actualitat. Aquesta dinàmica, fixeu-vos quina relació establiré i per tant en el debat podem discutir, aquesta dinàmica és la que fa que un 80%, més o menys 70-80% de les mesquites avui a Catalunya estan ubicades als polígons industrials. No volem, d'alguna manera, que quan obrim les portes del nostre barri, casa, i que jo em trobi amb un centre de culte que forma part del meu paisatge urbà. És a dir, l'imaginari col·lectiu, a vegades quan parlem en termes històrics, sembla que ens rematem a la història que la realitat té dinàmiques pròpies. Ja ho sabem que no. Els imaginaris són creats i s'acumula la lectura, la concepció, etc. I per tant es crea. Vale? Per tant, això, el debat sobre el vel de dones de tradició pràctica musulmana, fixeu-vos que no dic musulmana, persona musulmana, perquè jo no sé què és musulmà i què no. De fet, que posa l'etiqueta de musulmà és una persona que la posa ell, i això ens delata com a persones racistes. Jo he tingut amigues, estudiants amb mi, a la Universitat de Fes, fa molt de temps, marxistes-leninistes. Marxistes-leninistes amb vel. Sí? Ho dic perquè a vegades el vel... Sobre el vel hi ha molts vels. Hi ha el vel opressor, masclista. Sí que hi és. Hi és. Però hi ha vels que no hi ha res a dir. I per tant, la discussió sobre el vel és una discussió racista. I això té a veure amb l'acumulació històrica. Perquè si hi hagués hagut una altra construcció històrica, haguéssim arribat a aquest debat amb unes condicions totalment diferents, que no estan vertebrades al voltant del racisme. De fet, el vel, si el que heu viatjat, per exemple, al Marroc, és d'on vinc jo, hi ha dones amb vel, hi ha dones sense vel, i no hi ha debat sobre això. No hi ha debat sobre això. I sabem al Marroc que hi ha vels que són vels de patriarcat, i hi ha dones que lluiten contra aquest vel, al Marroc. Refereixo que, a vegades, amb quines condicions ha arribat a un debat té a veure amb les condicions històriques que venim acumulant, no? Acabar en punta, ho deixo aquí bàsicament per remetre'ns a la qüestió de l'actualitat en el debat, perquè tot això que hem parlat continua avui a Catalunya i per tant una revisió per generar una vida comuna possible, perquè el que fa el racisme és justament ens generar el que podem anomenar la fractura social, no la fragmentació, perquè tota societat és fragmentada per temes de classe, per temes, no? Moltes coses, no? Ideologies, etc. Però la fractura social és aquella separació abismal on no hi ha possibilitat de trànsit. I per tant, vides separades, mons i submons, amb molta acumulació de vulneració de drets, etc. etc. Alguns d'ells són religiosos, també. Gràcies.
I acostumem a tenir molt de moviment sempre en aquesta zona. Llavors, justament aquí en el museu, una gran part del públic que tenim són escoles, tenim de nivells molt diversos, encara que també tenim una gran porció de públic adult, nouvingut, treballem en molts centres, formem part del programa d'Apropa, també justament, i la sala on introduirem el tema d'avui justament és no només el punt de partida de pràcticament totes les activitats de medieval, comencem directament en aquesta zona, sinó que com que és una sala molt atractiva pel material que es presenta i les interaccions que hi ha amb algun dels objectes, està integradíssima en les visites generals del museu, en moltes visites temàtiques, en, com comentava també, les visites del programa Apropa. Sí, bueno, ja veieu una mica que era justament la introducció a aquesta sala, com veieu aquí, però amb aquesta reproducció que representa el mirall, que seria, bueno, està inspirat en el que hi ha a Tarragona, a la catedral de Tarragona, que de fet no és tècnicament un mirall, i de fet si el gires i interactues amb ell es pot sentir. Aquí es veu l'arribada del poble musulmà, la península ibèrica. Veieu que aquí sí que tenim el tema de les fronteres pel que dèiem, que és important també parlar d'això, que Catalunya era una zona que es va veure dividida en fronteres, que això sovint va significar conflictes, lluites, batalles, però que també va significar un intercanvi cultural, que no tot realment van ser batalles, sinó que també trobem moments d'intercanvis, de pactes entre tots dos territoris. Llavors aquí tenim una zona molt maca que és justament la representació d'aquestes influències culturals que encara avui dia tenim en la nostra cultura. Molts d'aquests elements donen molt, molt de joc amb els propis alumnes o participants de les visites a qui se sentin representats i que intervinguin moltes vegades. Si veieu aquí, per exemple, el tema de la llengua, que tenim textos tant en àrab com en llatí, català, català antic, també veurem després. I aquí ens passa molt sovint amb les escoles. Si hi ha alumnes que saben àrab, de seguida te fan notar, de seguida volen participar, de seguida volen explicar una mica el que és. Això ens dona peu a parlar de coses tan senzilles com les paraules de la llengua àrab que tenim integrades dintre del català. Des d'aliments, objectes quotidians, això ho veurem ara sobretot en l'or, perquè molts noms de fruites o verdures corresponen, no?, a la llengua i fa refresca. Després, si us apropeu una miqueta per aquí, el que dèiem una miqueta per contextualitzar que al costat de les batalles també hi ha pactes i intercanvis, ho veiem molt bé en el tema del comerç. Els productes que veiem en aquesta vitrina que arribaven a la península ibèrica i sovint a la resta d'Europa a través de les rutes comercials àrabs, que també s'extenien cap a l'Orient llunyà, no només cap a la zona seva d'influència. Aquí va molt bé, segons el públic que tenim, fer connexions com receptes que tenim avui dia com la paella, que fa mil anys començaven a ser productes coneguts a Europa. L'arribada de l'arròs, les espècies, després altres productes com l'or, seda, paper, no? Sembla molt curiós que un producte que ara és tan quotidià per nosaltres fa 1.200 anys encara un producte de luxe, que arriba aquí a través d'aquesta influència cultural. No sé si reconeixeu per quins elements que veieu. Ara jugaré una mica amb vosaltres. Sí. Si us agraden els escacs, també. Que és un exemple molt bo per posar, no?, en aquests moments en què comencen a fer-se els tractats entre els territoris cristians i musulmans de la zona que serà Catalunya. Els escacs és una manera de seure's a fer aquests pactes, o sigui, s'introdueix així a Catalunya els escacs. En el moment en què els emissaris musulmans i els cristians s'asseuen per fer els tractats mentre juguen una partida d'escacs. Aquest és un dels llocs més antics localitzats a Catalunya que es conserva al Museu de la Ciutat de Lleida. Té més de 1.000 anys. Després aquí també una miqueta retornant al tema de l'idioma. Ja coneixeu la botonitis que tenen sobretot els alumnes. Així que aquesta dona molt de curiositat és un poema en àrab. طلب الدنيا وخاف الفتنة فكروا فيها فلما علموا أنها ليست لي حيوة
وطنا جعلها لجأ وتحظى طالها العمل إذا سئل. إذا كنت في حاجة مرسلا وأنت بإنجازها مغرم فأرسل بيقنك خلابة به صمم أبطش أبقم ودع عنك كل رسول سوى رسول يقال له الدرع.
Estava vaciando aqui e vista poeta Pertusi. Tortosa era dentro del Andalus una cosa molto interessante, che era l'exili. Era l'exili praticamente Tortosa. Qualsevol persona o qualsevol sentefi o quan cambia il poder o quan cambiava il poder all'Andalus e cambiava també la posizione cap a la ciència, cap a la poesia, cap a aquestes coses, no? I Tortosa era un boom important perquè on enviaven els califes, els científics o els savis després d'agafar la decisió o després de decidir d'exiliar a aquesta persona. Una de les persones més importants de la història que van ser exiliades a Tortosa és Abraham Ben Ishaq, i és era químico, però aleshores també era psicòleg, i va fer un llibre important, es diu Les enfermedades de l'alma, on explicava coses sobre psicologia, i no sé si avui de dia ho trobem, perquè tots sabem que moltes coses que van ser cremades a la plaça Pipa de Granada al segle XV. I com dèiem Mustafa i jo, abans d'aquest acte, la batalla sempre és material, pues hem pensat una cosa també en què és la terra. I dic, teniu el text en català perquè ho recito en àrab. Su'mu l'ard. Ishadi murur al-jawf al-farighi على رؤوس الحنطة السمراء يا ذات السماء نحن أبد العالقون بينك والأرض ولحنيننا جذور عتيقة الأشجار ترتعش كارتباك الغيم فوق أخضر الإسمنت أن نفكر بك نذهب إليك نحابيك ونحن إليك ونعطيك دما وأطفالا طريين كالعنب كالخبز الساخن أن نحبك أي أن تغتصبيننا تلعقيننا كما لو أننا شلالات هبة لك وحدك أن نحبك أي أن تضمي كل من أحببناه أيتها السارقة ماذا نفعل لنخرجك من القلب ولننثر زهر احتراقك نثرا من أنت أيتها الهاهرة ماذا نسميك حين نصلك الخوف البداية الولادة النهاية الرحيل العقاب البقاء الهدوء الضجيج الأمل البراعم البكاء هل نسميك البكاء وإن لم نسمك من ستكونين من يسميك وما هو نصيبنا منك كيف نضع أصابعنا تشير إليك والعيون مغمضة طوبى لك سنغنيك ونلحنك بأطفال متفحمين وبآخرين غرقى بنساء
حلمنا بوسائد نظيفة للنوم وبرجال قتلوا بأيديهم. اشهدي مرور الجوف الفارغ على رؤوس الحنطة السمراء يا ذات السماء. نحن أبد العالقين بينك والأرض، ولحنيننا جذور عتيقة الأشجار ترتعش كارتباك الغيم فوق أخضر الإسمنت. أصغيت إليك في العتمة فلم أعثر سوى على كلاب ذئاب تعوي عواء أكثر مما تتحمله حناجرها، أكثر انزلاقا من الضجيج إن هوى. أيتها الحناجر الحاويات للفضاء الواسع يا برد الصدى والأنين، أيتها الدامية على سفوح جبال الريح حيث الخيال لا ينبت سوى عيون سوداء محدقة للأعلى. ارحمي المدى ولو قليلا من انعكاسات صوتك الرخيم على تخوم الساحات المحتشدة بالرايات المنكوسة والأيادي المقطوعة من معاصمها. أصغيت إليك في العتمة فلم أجد وجوها، ينابيع، نجوم، بلابل، ألوان، أحلام، أفراح، أسماء، أسرار. أيتها الدامية، إن حركت يمناك قتلتك، وإن حركت يسراك قتلتك، وإن مالت الأزهار متغطرسة في فلكك أعددت جيوشا من نمل خض ذاكرتك. كيف لك لو تستطيعين الكلام؟ كيف لك بعد كل هذه الكتب المنثورة بالدماء أن تنادي السواقي والأشجار الهداهدة والعناكب المتعبة من نسج البيوت المقدمة قربانا لمطاحن الغرباء؟ ألا ترتجفين؟ ألا يكفيك تشنجات دود القز في مخابئها؟ ألا يكفيك أن كل من دخلك أصبح ملكا وكل من عاش فيك مات مقهورا؟ يا مقبرة أبنائك المشؤومة.
Sí, avui estem fent el recorregut mini. Sí, com veieu, ara estem passant ja més cap als segles de la baixa edat mitjana. Aquesta zona està molt dedicada també a l'evolució de les ciutats arreu de Catalunya, la pujada d'aquesta classe mitjana d'artesans, comerciants, etc. Aquesta zona d'aquí, amb l'expansió de les ciutats, està dedicada també a la part de la cultura jueva i musulmana en territori cristià. Se centra bastant en el tema dels calls d'arreu de Catalunya. Llavors aquí tenim tant representacions de la cultura jueva també com explicacions del que significa exactament viure en un call en aquesta època, com comencen a aparèixer, quin tipus de conflictes estan succeint en aquests moments, i ens serveix molt com a punt de reflexió, com veurem ara després amb l'escenari final, quan parlem ja pròpiament de l'expulsió del segle XV. Clar, aquí tindríem una mica els precedents amb els atacs a les comunitats, ja en el segle XIV. No? Doncs ens serveix ja com a punt de reflexió de què hi ha darrere sovint d'aquests conflictes, d'aquests esclats de conflicte religiós, que sovint el que hi ha darrere no té a veure amb la religió en si, amb la cultura d'aquella persona, sinó que són altres factors, no?, els que utilitzen la religió de vegades per arribar a aquest conflicte. Sí, el final d'aquesta sala és Com veieu, és bastant el que dèiem de la mala fama de l'edat mitjana. Sí, perquè aquesta zona va acumulant referències a tot el que ha anat succeint i que està esclatant en aquest canvi d'època. Des de els propis conflictes entre grups socials, les guerres de remences entre pagesos i senyors nobles, després aquí tot el tema de la crisi de la pesta negra, exacte. O sigui, que és com aquesta acumulació de crisis.
Sí.
No, que acaba culminant en aquest punt. Ja a finals del segle XV tenim referències com els grans fets, al costat del que serien les unions polítiques entre les grans famílies reials europees, com els temes de l'inici de la conquesta d'Amèrica i l'expulsió de les comunitats jueves i musulmanes aquí a la península, com veieu, al costat de la imatge dels reis catòlics. Sí. Aquí de fet tenim alguns dels documents que apareixen. N'hi ha també un poema d'un líder de la comunitat jueva, com veieu, és una miqueta per fer el paral·lelisme, i diversos documents que parlen sobre l'expulsió en si. El fet de tenir representat l'uniforme fa també que apareguin molts paral·lelismes amb situacions recents de la nostra història. Encara que quan arribem aquí normalment ho fem en el context de història medieval, o aquest també és el punt d'inici de l'explicació de història moderna, què passa, no? A partir d'aquí. De seguida, gairebé a tots els grups també, tant d'alumnes escolars com d'adults, fan un paral·lelisme amb història del segle XX. Segona Guerra Mundial, nazisme, etc. I bueno, és un altre punt de reflexió del fet de la identificació de les diferents cultures, el per què s'arriba a aquests conflictes religiosos, què hi ha darrere d'aquests conflictes religiosos. Això ens serveix una mica també de paral·lelisme també amb el tema de l'explicació de la conquesta d'Amèrica. Una mica per posar el doble context de que en totes les situacions sempre hi ha les dues cares: qui guanya en un conflicte i qui perd en aquest conflicte.
No ho havia pensat mai, és el mateix any de l'expulsió.
Correcte.
Va ser perquè no van voler que es beneficiessin, m'imagino, de que els hi podia portar o alguna a nivell econòmic. És que ara se m'ha pensat, dic, ostres, serà que no em van voler quedar superents?
És que surten moltes connexions.
Superents i ja està.
És que surten moltes connexions. Lo he dejado, ahí está. Com veieu, aquesta escola s'utilitza molt en el moment d'explicar les conseqüències de la Guerra Civil Espanyola en el 36. Està dividida en dos espais, allà teniu l'escola republicana dels anys 30 i aquí l'escola franquista de la dictadura. Sí? Es veuen molt ràpidament les diferències, és un espai on... Sí, eh? Sí, des del fet del propi sistema educatiu, com funcionava, l'aplicació del sistema Montessori, l'educació de la República, i sobretot us volia fer fixar en el contingut de les pissarres que hi ha aquí. Allà tenim el poema de la vaca cega de Maragall, i aquí tenim una lliçó d'història tal qual copiada de llibres reals del franquisme que podeu consultar aquí a la taula, i justament sobre el tema que enllaçàvem a baix, aquesta reflexió sobre com ensenyem història realment. Ho fem servir com a exemple també de clàssic de què és adoctrinament a les escoles. El fet del llenguatge que s'utilitza, les valoracions que es fan dintre d'aquest discurs, perquè veieu aquí, l'expulsió de los judíos, medida acertada de los reyes católicos, recordemos la traición cuando la llegada de los moros. Y el martirio de Santo Dominguito de Valls, crucificado por los judíos, por negarse a pisar el crucifijo. D'acord? I la reflexió de que, clar, que aquests continguts han estat presents a l'ensenyament durant tota la dictadura que no és una època distant a nosaltres, no estem parlant d'un episodi de fa 500 anys, sinó que estem parlant de fa només 45 anys. O sigui, perquè aquest tipus de discurs encara s'ha filtrat en generacions que tenim al nostre costat. Com veieu, estan a punt de... Sí, ara vindran els grans també, perquè aquesta és una parada obligatòria a totes les visites que fem en secundària, sobretot tant per contingut, per selectivitat, etc., com en qualsevol tema que tractem de guerra civil i posteriorment de dictadura.
Baixa al sens crític.
Vica a cultura.
Hala e lenyol.
Baixa al sens crític.
Llengua i cultura.
Luga, utzakafa. Baixa, te versa.